Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, es reunirà aquest divendres amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per accelerar el projecte de la desalinitzadora de la Tordera. Justament, la sequera ha marcat avui la sessió de control al Parlament de Catalunya. El líder de l'oposició, Salvador Illa, demana al president de la Generalitat, Pere Aragonès, treballar plegats. Més detalls. Judit Caselles, des del Parlament.
Illa considera insuficient la gestió que està fent el govern amb la sequera i estén la mà Aragonès per col·laborar en aquest àmbit i deixar en un segon pla la taula de diàleg.
Jo ara vull tornar a afirmar, en aquest moment de dificultat, la meva voluntat, la voluntat del meu grup, d'estendre la mà, d'ajudar. No? Perquè m'entengui tothom. Ara, la taula que més importa als catalans i a les catalanes és la taula de la sequera. I serà així durant els propers mesos.
Mentre el portaveu dels comuns, David Cid, demana aturar el Hard Rock.
Miri, vostès estan preveient una moratòria per activitats econòmiques que augmenten el consum d'aigua. Això afectarà, en aquest cas, el Hard Rock o aquests tenen barra lliure? Es podran fer noves habitacions hoteleres en el Hard Rock i, en canvi, a Catalunya, no?
Tot plegat a l'espera de la reunió de divendres entre Mascort i Ribera per ampliar la desalinitzadora de la Tordera.
Moltes gràcies, Judit. I precisament encara sobre la sequera, l'entitat ecologista Ipcena denuncia la mort, atenció, de mig miler de peixos que han quedat atrapats sense aigua en un tram del canal Segarra-Garrigues a les Borges Blanques. En parla el portaveu Joan Vázquez.
Per una acció irresponsable del canal Segarra-Garrigues, en buidar el canal no han passat a fer el control respectiu i la treta dels peixos siguin per part de treballadors o per part dels agents rurals, advertint-los, i les espècies autòctones tornar-les a alliberar abans de trobar aquesta situació.
Ipcena ja ha posat els fets en coneixement dels agents rurals i també ha anunciat una denúncia al Departament d'Acció Climàtica perquè consideren que suposa un maltractament molt greu de la fauna. I a aquesta hora, a la una del migdia, pendents del Parlament Europeu, on està previst que comenci el debat sobre la llei d'amnistia que Pedro Sánchez ha pactat amb els partits independentistes. L'eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, assegura que avui, durant el debat, es podrà constatar que Espanya té un problema.
Un gran circ, ens ajudaran a internacionalitzar encara més el conflicte. Portem molt de temps demanant que en aquesta cambra es parli del conflicte que hi ha entre Catalunya i Espanya i avui, segurament és la seva intenció, però avui tothom s'assabentarà que hi ha un conflicte i veuran, en fi, que hi ha un interès per polititzar la justícia, que és el que venim denunciant des de fa molts anys, i que Espanya té un problema.
Per part de la Comissió Europea hi participaran el comissari de Justícia Didier Reynders i per part del Consell també presència destacada del secretari d'Estat d'Espanya per la Unió Europea, Pascual Ignacio Navarro Ríos. I més qüestions. Mirada posada en el conflicte al Pròxim Orient, on Hamas i Israel han acordat un alto el foc de 4 dies i també un intercanvi d'hostatges. De fet, Hamas acaba de confirmar que la pausa humanitària començarà demà, dijous, a partir de les 10 del matí. Mentrestant, el govern d'Israel ja ha publicat una llista de 300 ciutadans palestins que podrien ser excarcerats a canvi de l'alliberament de 50 hostatges a mans de Hamas. I abans dels esports, una notícia que acabem de saber. El jutge del cas Rubiales cita a declarar la futbolista Jennifer Hermoso. Serà el pròxim 28 de novembre, és a dir, dimarts vinent a 1:15 del migdia, i la declaració serà presencial a l'Audiència Nacional. Caldrà veure finalment si Hermoso declararà a l'Audiència Nacional aquesta data, si serà aquesta data la definitiva, ja que està concentrada amb la selecció. Haurà de comparèixer per parlar del petó no consentit de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, i les presumptes pressions que la jugadora i el seu entorn haurien rebut per tal de salvar el càrrec de Rubiales. Ara són la 1:04. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El comitè tècnic d'àrbitres obre la porta que els espectadors puguin escoltar els àudios del VAR.
Vamos a hacer cosas, ¿vale? Para que podáis todos y todas escuchar qué es lo que ocurre en ese momento crucial, que informativamente entiendo que es muy interesante, y también a nosotros muchas veces puede servir para aclarar determinadas circunstancias que vosotros decís, pero qué es lo que están revisando y el por qué no se ha tomado una determinación.
És el més destacat de la compareixença que els àrbitres espanyols han fet aquest matí per valorar el primer trimestre de temporada a primera i segona divisió. Luis Medina Cantalejo, president del comitè, l'hem escoltat, ha afirmat estar molt satisfet de l'actuació dels col·legiats i ha tret pit sobre la gestió de les mans aquesta temporada. Pel que fa a les protestes, admet que han augmentat en jugadors però que han disminuït en entrenadors i ha volgut deixar clar que els àrbitres espanyols respecten els responsables dels equips, amb qui, per cert, es van reunir fa només uns dies. També ha descartat que els àrbitres parlin al final dels partits. I encara en clau futbol. Fa uns minuts hem sabut que el comitè de control de la UEFA ha sancionat el PSG amb 98.000 euros i el tancament parcial del seu estadi pels incidents que van succeir a finals d'octubre al partit de Champions contra el Milà.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà les dues del migdia. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Diego Gómez, historiador i guia oficial de turisme de Catalunya.
Gairebé 7 minuts que passa de la una del migdia. Encetem la darrera hora del programa d'avui, de la caravana d'avui, i ho fem amb ell. Diego Gómez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, com vas?
Bé, eh?
Bé.
No?
Els nostres,
bona cara, o no?
I els nostres oients estaran bé, també?
Segur.
Sí, bueno, ja...
Segur.
Segur. Amb la manta, perquè ja fa fred, de veritat.
Sí que fa fred, sí.
Sí, la caravana i la manta,
els
més que mai.
Els propers dies pujarà una miqueta de temperatura, però vaja... que van dir que el fred ha vingut per quedar-se una miqueta, eh?
I per quedar-se.
Sí.
Pues començarem per una zona de fred.
No, tu vas com manga corta, amigo, però...
Ja, perquè aquí, no sé, és que estic aquí, no sé, estic una mica calorós aquí dins.
Val.
No, pues avui, abans de començar, primer de tot...
Fas més por que una pedregada. Tira.
Faig por?
No.
No, primer de tot, sempre que s'ha de demanar perdó quan toca.
Ah?
Sí, i a la meva última intervenció...
Sí?
De fa un parell de setmanes...
Correcte.
Una oient va trucar a la ràdio,
sí,
per comentar que quan vaig parlar del retaule de l'església de Bellpuig,
sí,
vaig comentar que el poble era Bellpuig de les Avellanes.
I seria Bellpuig de la Cerdanya.
Crasso error. És Bellpuig.
Ah, és Bellpuig.
Sí, perquè Bellpuig de les Avellanes, aquí viene l'error, i li explico a la oient, és que a uns 30 quilòmetres està Os de Balaguer.
Sí.
Quan vam parlar de Balaguer i tot,
sí,
allò. I Os de Balaguer està al monestir de les Avellanes.
Sí, senyor.
D'aquí la confusió... D'aquí la confusió que vaig anomenar a Bellpuig, lo rebauticé.
Val.
I vaig dir Bellpuig de les Avellanes.
Escolta,
per
mira,
tant, el meu respecte al poble de Bellpuig.
Ara, trobo dues coses molt xules del que acaba de passar. Una és l'honestetat de Diego Gómez com a professional i com a guia oficial de turisme de Catalunya i com a historiador. Segona, que els oients hi participin en aquest programa tant com vulguin, que hi fiquin cullerada, que truquin sempre que vulguin si ens equivoquem, i tant que ens equivoquem. Els comunicadors també som humans i moltes vegades errem amb alguna dada. Escolta, feu-nos-ho saber i si cal rectificarem sense cap mena de problema.
El problema és que no vaig poder rectificar en directe perquè ja hi era fora.
Sí.
Ja era, però m'han recordat i dic, això me l'apunto i el primer dia ho faig.
L'oient sempre savi.
Sí, home.
Sempre savi.
Evidentment.
Escolta, on anem avui?
Doncs anem a un altre poble, però espero no equivocar-me gaire. Bueno, ja ha començat malament, perquè ja he dit poble,
i
ja
poble,
algú s'ofendrà,
sí?
Ja. Sí, perquè anem a una zona al barcelonès, que queda molt a prop, no?
Sí?
Clar, perquè a vegades sembla que Barcelona, no?, és el llumbrígol de tot.
Sí, que s'ho menja tot.
Però, clar, al voltant de Barcelona també podem fer algunes coses.
Sí.
Clar, i avui toca parlar una mica de Badalona.
Home... Badalona de les Avellanes.
Badalona del Carquinyoli.
Exacte. Sí, Badalona, bueno, que bonita és Badalona. No,
que bonita és Badalona.
Un clàssic.
No? Clar, clar, evidentment, sí. Sí, molt bé. No, Badalona, clar, ara està molt de moda Badalona, no, Joan?
Sí, home. Home, sí, ja sé per on vas.
Clar, no? Per què està de moda, Joan?
Home, tenen l'arbre més... amb més alçària de tot l'estat, em sembla.
40 metres, no?
40 metres.
Clar, és una...
És el quart, mira, ara l'Albert Feixas que em diu, és el quart més alt de tot l'estat. Em sembla que hi ha Cartes, que està a Cantàbria, que és el que... Em sembla que seria el primer, el de Cartes, el de Cantàbria.
El de Vigo, no? Ja hi havia un... L'alcalde de Vigo.
L'alcalde de Vigo, que també el volia fer molt alt. Sí. Em sembla que, no sé si per Còrdoba o per Andalusia n'hi ha un també que és molt alt. Que està en un centre... no, és Granada, em sembla, perquè és un shopping center que es diu Nevada Center, o una cosa així. Sí, sí, sí.
I
sí,
és l'arbre
sí.
Nevat, a dalt de tot.
I, no sé, han posat un arbre allà que es veu que és molt alt, també.
Bueno.
I el quart seria el de...
El de Badalona. Sí. Però, bueno, quart, però està a tocar de casa i la gent hi va, eh?
Sí, sí,
que
home,
jo conec, tant, que hi va. Jo vull anar-lo a veure. Jo conec un veí meu que va dir... Vaig a Badalona a veure l'arbre perquè estan parlant molt, a veure clar. Com és aquest arbre.
Sí, sí, sí.
Però,
sí,
clar,
sí.
No només hi ha arbres a Badalona, Joan.
No, hi ha de tot, hi ha molta
cosa. Hi ha una mica de tot.
Sí.
Clar, no, i ara, parlant en sèrio, o sigui, sí. Realment, Badalona pot ser una excursió de cap de setmana sí. Molt interessant.
Jo l'estiu sovintejo, Badalona, sí, ja, ara per la platja, pel passeig marítim.
No? Una mica pel passeig marítim,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ah, molt bé, no? I què fas, pel pont del petroli vas?
El que queda.
Bueno, no sé el pont si del petroli, i ara no. Comencem per això. Mira, el pont del petroli és molt interessant de veure a Badalona.
Sí.
Perquè el pont del petroli era... 250 metres endinsat cap al mar i és allà on es podia, diguem, en un ús industrial, tot el tema, precisament d'allà el nom, tot el tema del petroli, doncs es, diguem, es buidava dins d'aquell pont amb, un, amb una màniga que hi havia allà i després s'utilitzava. Pel que passa que, clar, evidentment això es va prohibir amb el temps fins l'any 90, em sembla que va durar, estic parlant de memòria, i a l'any 90 ja es va decidir desmantellar-ho, però... evidentment, els badalonins van... El pont de Petroli és molt seu i l'Ajuntament, amb el temps, va decidir rehabilitar-ho per fer un passeig marítim sobre el mar, no? I aquest pont, doncs, realment és interessant.
Sí, sí, tant
de
que
fet,
és interessant.
De fet, quan van intentar desmantellar-ho, va haver una associació de submarinistes, perquè sí. Utilitzaven, com estava molt endinsat del pont cap al mar, era com el punt de sortida per fer submarinisme sí, per la zona del voltant de Barcelona. I, clar... Evidentment, les Illes Medes, l'Empordà, pot ser una zona molt interessant, però al voltant de Barcelona, endinsar-te a fer submarinisme, doncs el pont del Petroli era un dels llocs
fixa't, no
més interessants. Sí, doncs s'utilitzava per això. I gràcies a aquest fet es va conservar, i ara és un atractiu turístic, perquè el pont del Petroli també ve acompanyat per una escultura molt curiosa. Joan.
Ostres, ara no la visualitzo.
No la visualitzes. No. Sí, però és una escultura molt famosa... perquè està lligat probablement a la fàbrica de les més famoses que hi ha a Badalona. Sí, la fàbrica de Anís del Mono.
Home, sí, és veritat. És veritat, les... tota la raó.
I al passeig, i allà al pont del Petroli, hi ha al passeig, hi ha una escultura de l'Anís del Mono.
Del Mono.
Del Mono. Que és... Del Mono en qüestió, que tiene problemas, el Mono.
Que té la cara de Darwin, em sembla, no?
Sí, no, aquesta és una curiositat interessant.
Sí,
de fet,
sí.
Quan Vicente Bosch, no?, i va fundar l'empresa a mitjans del segle XIX, van encarregar tot el tema de l'etiquetatge de l'ampolla. Bueno, de fet, ja... Espera, mira, parlaré de tot, és molt curiós. Ja saps que l'ampolla de... És que patrimoni de Badalona, l'ampolla d'Anís del Mono, sí. El disseny de l'ampolla és una ampolla amb un vidre diamantat...
Sí.
Que és...
Que professional.
Diamantat.
Diamantat.
T'ha agradat, eh?
M'ha agradat molt.
Clar, el tema...
Home, sí, poses una cullera i ja pots cantar...
Sí, de fet això és que es va utilitzar amb aquest fet. Sí, i a l'Anís del Mono ho sabien. O sigui, era com un instrument musical al Nadal.
Sí, encara s'usa.
Sí, és un clàssic.
Casa,
és un clàssic
casa,
de Nadal.
Nadal,
vinga. Sí, clar. El triangle, no?
Jo
sempre agafava el triangle, perquè mira. El triangle era bueno, va, no farem gaire.
No diguis als músics això, que diuen que el triangle és de les parts més importants d'una orquestra.
Bueno, que... Por favor, los oyentes que consideren que el triángulo... Ya llamen para quejarse.
No, exacte. No s'ofenguin.
No. No, fora bromes. No, però el tema de l'ampolla és molt curiós perquè el Vicente Bosch, que va ser el que va encarregar el disseny, sí. Es va inspirar en una ampolla de perfum que li va regalar la seva dona, que venia de França, i que tenia aquest disseny així en forma diamantada. Sí. I llavors es va inspirar amb això per fer l'ampolla.
Boníssim.
Sí, però és que l'etiqueta també té tela.
Sí?
Sí, l'etiqueta de l'ampolla
la vermella,
de,
no?
De l'anís del mono té el logo del mico de l'anís, però que la cara... Clar, com és de mitjans del segle XIX, hi havia un debat molt important amb el tema de l'evolució humana o no de les tesis de Darwin, i amb crítica una mica sàtira cap a Darwin, van ficar la cara del mico amb la cara de Darwin.
La cara de Darwin,
I després, probablement, també hi ha la falta ortogràfica de les més antigues que s'han perpetuat en el temps. Ara t'has quedat ja a quadres, eh? Vull dir que a la pròpia ampolla...
No, amb accent?
A la pròpia ampolla van encarregar... L'etiqueta la va fer una empresa francesa. I clar, quan havien de posar destilación de l'anís, posava destillación.
Sí?
I encara continua la rata.
No ho puc creure, de veritat.
T'ho juro, perquè l'etiqueta és l'original i mantenen la rata.
Sí.
Però és, ja dic, probablement és una de les rates publicitàries més antigues del món.
És boníssim.
I que encara continua l'ampolla de l'anís.
M'encanta.
És brutal. I hi ha encara més coses amb aquest tema de l'anís. A més d'això de l'instrument de Nadal, clar, tot això, evidentment, va embullicat... Clar, no estarem parlant de l'anís, estem parlant, en el fons, de la fàbrica.
De la fàbrica.
De la fàbrica que està a la platja de Badalona. Que
es pot visitar,
Es pot visitar. Els tercers diumenges de cada mes van visites organitzades sempre, però si vas amb un grup, pots tocar al Museu de Badalona, que és el que gestiona tot això, i fan visites concertades.
Que xulo.
És molt interessant perquè mantenen la maquinària original de tot el procés de destil·lació de la flor de l'anís i tot el procés. I llavors, quan t'expliquen tota la història aquesta, amb aquestes quatre curiositats i moltes més de les que he comentat ara, pues, la realitat és que la visita fa patxoca.
Val la pena, val la pena.
Fa patxoca, igual que altres coses de Badalona.
Sí.
No només el tema de... Mira, pensa que... Fixa si va ser important això de la indústria de l'anís, que fins i tot Ramon Casas, el pintor, va fer el primer cartell publicitari d'anís del mono, que està al Manac, aquest cartell.
Ostres, no ho sabia.
Ho guarden com una obra d'art. Perquè tot el tema de la publicitat de principis del segle, clar, Vicente Bosch deia que el màrqueting era una eina molt important i aquestes tasques publicitàries...
Acertó, eh?
Acertó de pleno. I la veritat és que el cartell és molt maco, poden visitar el Manac, els ullets...
Ramon Casas és un dels grans de casa nostra.
Sí, un dels grans dels pintors del modernisme, molt interessant. I fins i tot Puig i Cadafalch, i amb això acabo ja amb el tema de l'anís, Puig i Cadafalch, a Badalona, desgraciadament ja no existeix, va fer com un quiosc de premsa, que no era de premsa, però era un quiosc per vendre l'anís al costat de l'estació. El disseny d'aquest quiosc ho va fer Puig i Cadafalch. N'hi ha fotografies antigues, està ja destruït, ja no existeix, però és construcció seva. O sigui, és brutal tota aquesta inversió amb l'inici del modernisme, amb aquesta relació de l'anís amb aquest tema.
Escolta, perquè la gent no es pensi, Badalona és anís i platja. No, hi ha molt més.
No, hi ha molt més.
Ara.
Sí, sí. De fet, històricament parlant, és una ciutat més o menys coetània en el tema a la Barquino romana, que el nom de Badalona té un origen també en llatí, que és Baetulo. La Baetulo és sumament interessant perquè el Museu de Badalona organitza també visites, tot el jaciment arqueològic del Museu de Badalona per poder veure unes termes romanes amb tot el que es pot explicar amb unes termes. Perquè les termes romanes, i t'ho expliquen molt bé al Museu de Badalona, clar, hi havia àrees molt, molt diverses i amb una funció molt concreta. De fet, una pregunta, Joan.
Ai.
Tu has anat alguna vegada a Caldea, per exemple, allà a Andorra?
Sé el que és,
saps,
i he
no?
passat pel costat, però no hi he entrat mai.
Sí, però saps, no?, el concepte de termes amb diferents tons d'aigua.
Sí.
Doncs les termes de Badalona, com totes les termes que podia haver per l'imperi romà, tenen una mica un criteri molt semblant a la Caldea actual.
Ah, sí?
Sí, perquè, clar, hi ha una part de la Caldea actual que hi ha diferents piscines en diferents temperatures.
Sí.
Llavors, tu, quan vas al jaciment aquest de Baetulo, això es conserva.
Que
bo. Sí, es conserva... Clar, era el frigidarium, caldarium i tepidarium. És a dir... piscina d'aigua freda, piscina d'aigua, diguem, atemperada i aigua calenta.
I calenta.
No? I llavors t'havia... I, de fet, es conserven fins als vestidors. I és molt xulo, perquè quan vas al museu està tota, tot el tema de la taquilla i tal, ho han fet una mica allà amb una mena de decoració, rotllo cosplay de yacimiento arqueológico.
Sí, eh?
I queda xulo, eh?
Et juro que no, desconeixia absolutament que Badalona tenia jaciment arqueològic romà.
De fet, al maig i tot fan festa romana.
Sí, eh?
Sí, de la Baetulo.
Val.
Però és que és molt curiós perquè el jaciment romà de Baetulo, i això és opinió personal, que no s'ofengui ningú, vale? Pel meu parer, crec que és molt més interessant que el jaciment romà que trobem a Barcelona.
Boníssim.
A Barcelona, de fet, ja dic, es conserven també dues antigues domus romanes, que és, sobretot la més famosa, la Casa dels Dofins, que es diu Casa dels Dofins perquè van trobar un mosaic amb un disseny d'uns dofins, que era la casa d'un patrici noble, important, que es dedicava probablement, com passava a la Barquino romana, a tot l'intercanvi del vi. De
com
fet, el tema
com
del...
som els catalans, eh?
Sí, el tema
vam
trobar
els dofins i vam dir, escolta, la casa dels dofins.
La casa dels dofins,
perquè
ja.
Perquè compliquem.
Clar, perquè no sabíem de qui era, vull dir, la casa dels dofins, però ja està. I que els hem trobat magatzems, això sí, magatzems d'àmfores on es guardava el vi, que després es comerciava.
Uh-huh.
I el vi és molt interessant perquè a la zona de Mataró, que està una mica més amunt de Badalona, clar, és on encara avui dia es té la denominació d'origen Alella, té el seu origen en el món romà. I tota aquesta àrea vitivinícola, tot es portava cap als magatzems, diguem, de la zona de Baetulo i Barquino, i tot això marxava cap al Mediterrani.
Que bo.
És molt xulo de veure aquest jaciment.
Més cosetes de Badalona, va.
Ui, una cosa molt curiosa també a Badalona. Això està a la part de la muntanya. Hem fet mar, ciutat i muntanya.
És que té de tot Badalona.
Clar, clar.
És que quan la gent diu, canta allò de que bonito és Badalona...
Que bonito,
sí, és
clar,
que és...
evidentment. La zona de la muntanya. Sant Jeroni de la Murtra.
Home, un clàssic.
Sant Jeroni de la Murtra és...
Preciós, eh?
És molt maco, sí. és... I més quan coneixes la història que hi ha darrere de Sant Jeroni de la Murtra. És sumament interessant perquè està relacionat amb el primer viatge de Colom a Amèrica. De fet, no, oficialment, no, el dia de la Hispanitat, 12 d'octubre, no, quan arriba Colom, no, clava la bandera... Bueno, els Reis Catòlics, explica la història, que d'aquest primer viatge de Colom, quan van arribar, diguem, de tornada d'Amèrica cap a Catalunya, que sembla ser que els Reis volien esperar-li al Palau Reial Major, allà a la plaça del Rei de Barcelona.
Correcte.
Clar, el tema és que va haver-hi un petit problema.
Ai.
Perquè a Ferran el Catòlic, un mes abans, més o menys, de que arribés Colom, o aquesta era la idea, va haver-hi un intent d'assassinat.
Sí, senyor. De les escales del Palau Reial.
De les escales del Palau Reial.
Hem posat el ganivet a la gola, inclús.
Sí, sí,
va
sí,
arribar...
sí. De fet, ja, si els oients busquen a Google Ferran el Catòlic i van a imatges... Ja veuran que hi ha una imatge, que és com un primer plano, i si fixen en el coll, té la marca.
Té una marqueta, eh?
Té una marqueta d'aquest intent d'assassinat del Joan de Canyamàs.
Ah, exacte, em sembla que es deia Joan...
Joan
cosa.
De Canyamàs.
Sí, sí, sí.
Sí, tots els Joans tenen alguna cosa
mira,
dolenta.
Estem, sí, tenim alguna tara. No sé si és molt mite o forma part de la història, això m'ho diràs tu, Diego, que, de fet, Ferran el Catòlic s'arriba a salvar d'aquest assassinat perquè el criden, i ell gira el cap.
Sí, sí, clar, sí, sí. Perquè entre la multitud puja amb una espasa el Canyamàs amb el crit de devuélveme la corona és mia,
sí.
Clar, amb aquest crit, i després, clar, la guàrdia personal l'agafen i estan al punt de carregar-se'l.
Sí,
però
sí, sí,
ell va dir, sembla ser, no le mateix. Per què? Perquè volien veure qui
hi
anava darrere. De fet, és molt curiosa aquesta història, perquè el Canyamàs, finalment, la Inquisició el va intentar interrogar.
Va passar per boig, em sembla.
Sí, clar, però has d'aguantar. La Inquisició volia respostes.
Sí, sí, sí.
I no les va trobar.
No les va trobar mai.
Va preferir morir abans de cantar la veritat.
Sí, sí,
probablement, i això no, és el dubte de la història, hi hauria algun noble darrere o alguns interessos polítics darrere que van contractar aquest senyor amb la idea de carregar-se el rei. Bueno, en resumen... Per què explico això, Joan? Perquè Sant Jeroni de la Murtra està lligat amb això. Perquè arran d'aquest fet, el seu metge i tota la seva cancelleria reial li van recomanar que no estigués en el focus, diguem, visual, a Barcelona i a la plaça del Rei, podia tornar a passar.
Clar.
I li van recomanar que si estaven esperant Isabel i Ferran que arribés Colom d'Amèrica, que s'amaguessin. I on es van amagar? A Sant Jeroni de la Murtra.
Boníssim.
De fet, és molt bo, perquè quan tu vas al monestir, tot el claustre, tots els capitells que hi ha pel claustre, salen los hermanos Pinzones, Colom,
clar,
Isabel, Colom,
i la gent es preguntarà,
el propi Ferran.
Clar, la gent es preguntarà per què.
Clar, doncs, perquè està lligat amb aquesta història. Clar. Està lligat amb aquesta història.
Fixa't.
I és molt maco perquè és un monestir que està semiderruït,
sí.
I espero estar al mig de la muntanya, però és molt, molt xulo de veure.
La veritat que és preciós, sí. Si sí, teniu l'oportunitat, aneu-lo a veure perquè val molt la pena. Escolta, deixem Badalona? Si vols explicar alguna cosa més, explica alguna cosa més, eh?
Alguna cosa més?
Tira.
Ah, mira, Badalona també, tot i que no són dates... Tot i que no són dates, a Badalona també és molt xulo les festes de maig, les festes del dimoni.
Sí.
Les festes de Sant Anastasi. Sant Anastasi és el patró, bueno, juntament amb Lleida, que som, sí. És patró de Lleida i de Badalona, Sant Anastasi.
Se les tienen o no?
Sí, perquè va néixer a Lleida,
sí.
I va morir a Badalona.
Fixa't.
Anastasi, abans de ser sant, va ser guàrdia pretorià de l'emperador Dioclecià. Llavors aquest senyor es va convertir al cristianisme i va ser perseguit. Llavors, la història ens explica que a Badalona el van executar. De fet, el van tancar en un pou, després van treure la força del pou, van fer un martiri arrossegant-ho pel terra. Bueno, finalment, Sant Anastasi va morir i es va convertir, al segle XVII, es va convertir en el patró de Badalona. És molt curiosa aquesta història perquè a l'origen de la cremada del dimoni, que probablement sigui un dels actes festius més importants de Badalona, és pel 10 o 11 de maig es sol fer la crema del dimoni, depèn com cau una mica el tema, i la crema d'aquest dimoni, que és un ninot, no?, que cremen a la foguera, representa el triomf del bé sobre el mal, no? O sigui, aquest mal que va causar la mort d'aquest sant, no?
Sí.
Pues bueno, realment, cada any es crema el dimoni, no? Pues d'ençà el segle XVII es va parar perquè aquesta tradició es va recuperar després de la guerra, a l'any 40, i ja es va recuperar ja... i representa una mica aquest triomf del bé sobre el mal en l'execució de Sant Anastasi.
Boníssima.
Sí.
Boníssima.
Sí, és brutal. Home, ja per rematar Badalona, evidentment, si ens agrada el bàsquet, un clàssic...
Home, la penya.
Hem d'anar a veure la penya algun partit. Per tant, Badalona...
Que cada dia es diu... això em fa penet a mi, eh? Cada dia es diu menys la penya i més el joventut de Badalona. A mi m'agrada molt quan es deia la penya abans.
Sí, jo crec que potser és un tema de publicitat dels espònsors,
no? Però...
que potser en funció de l'espònsor va quedant el nom.
Que no es perdi mai, perquè la penya sempre serà la penya.
Sí, i va canviant.
Grandíssims jugadors de bàsquet, que donem la penya, per cert.
Sí, sí, brutal.
En fi,
doncs anem a un altre lloc, no?
Sí?
Sí, no? O què?
Acabem on sempre?
Sí, acabem sempre.
Barcelona.
Barcelona és poderosa.
Exacte, si és que som així.
Per lligar, no?
Som així.
Sí, som el llumbrí.
Som centralistes.
El centralisme.
Exacte.
No, a veure, ara el novembre...
Sí.
Realment, pues, són unes dates complicades, no?, perquè la gent està en pre-Nadal.
Ui, és allò, no?, que sí que si no,
és el pre-tot.
Exacte.
No? Prefira de Nadal, prefira... Ja en parlarem de les fires de Nadal la setmana vinent.
Em deixes recomanar una cosa a mi?
Sí, digue'm.
Perquè ahir vaig tenir l'oportunitat d'assistir al primer dia, diguem-ne, que es feia aquest any... a les llums de Sant Pau, i és espectacular. Vull dir, cada any es superen. I he anat any, que s'ha fet, em sembla que són 3-4 anys que porten fent-ho, i aquest any és preciós.
De fet,
molt maco. És el primer any que s'obren els pavellons.
Sí,
per cert.
Amb el tema de part... Bueno, a més, bueno, depèn del pavelló, perquè van rehabilitant.
Sí, hi ha alguns,
hi havia algun que s'ha obert. Tots. Sí, però bueno, al Nadal sí que fan aquestes llums allà
al tema dels jardins.
I també fan al Palau Reial,
sí.
També fan llums. De fet, hi ha una problemàtica,
sí,
amb això de les llums.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí.
Sembla ser que... amb
Jardins Girona.
Els jardins, els veïns, no?, s'han queixat una mica de que hi ha massa llum, no? Però bueno,
cosetes.
Tot sigui per tema de Nadal.
Sí.
Clar.
I d'aquí a poc, Santa Llúcia.
D'aquí a poc, Santa Llúcia. I com estem a aquestes dates prenadalenques,
sí.
Hem de preparar. L'Albiol ha preparat l'arbre de Badalona.
Clar.
I aquí a Barcelona, el dia 23, que és aquest cap de setmana,
sí.
a partir de les 6 de la tarda, comença l'acte de l'encesa de llums, que no serà a les 6, però clar, com tot, s'ha de preparar. I, evidentment, una mica més tard, al voltant de 7:45, més o menys, vale, pues serà l'encesa de llums.
Sí.
És molt curiós perquè aquest any, aquesta encesa de llums, no només és encendre les llums i ja, apa, no. És encendre les llums perquè aquest any es commemora el 200 aniversari del Passeig de Gràcia.
Sí, senyor.
Llavors, clar, a l'acte, diguem, important, o sobretot en l'encreuament de Passeig de Gràcia amb Casp, Sí. Principalment és on es fa l'acte important. De fet, hi ha un acte que és un lúdic festiu de llums. Sí, que és un homenatge a una persona molt important que va fer, diguem, per la física i les matemàtiques a Catalunya, que és la senyora que es diu Assumpció Català. I diràs, qui és Assumpció Català?
Jo sí, però sí.
Sí, saps què és, no, Joan? No.
Qui és Assumpció Català?
Assumpció Català va ser la primera, diguem, doctora que es va llicenciar en astronomia.
Sí, senyor.
I la primera dona a l'Estat. I aquesta astrònoma, diguem, que rep l'homenatge en aquesta encesa de llums de Nadal a Barcelona preciós, a partir del dia 23. I clar, i el tema dels estels i el tema de la llum, pues, està lligat un bon homenatge per a aquesta senyora. Sí, li pega, sí.
Sí.
Realment, no, evidentment, clar, el fet de que fos una dona i que fos la primera a tot l'Estat espanyol, pues realment, con los tiempos que corren, pues és important sempre recordar aquestes efemèrides que són importants i fer homenatges a les ciutats, independent d'on siguin, a un personatge de la talla important d'Assumpció, pues realment crec que és important destacar-ho.
Això serà demà 23 de novembre. Deixa'm dir una cosa, Diego. Seré una mica... Faré una mica de misteri, perquè no sé fins a quin punt puc dir-ho, o tinc permís per dir-ho, per tant... Ho farem una mica de misteri. Però cap a 7:45, que deies que més o menys hi ha l'encesa a les llums de Nadal, més o menys serà cap a aquella hora, acosteu-vos cap a les 6 de la tarda perquè valdrà la pena tot l'acte en si. Jo m'acostaria cap al... Hi ha un hotel molt conegut, Passeig de Gràcia.
Sí.
Com deies, fa 200 anys, el Passeig de Gràcia. Sí. A l'Hotel Majestic passaran coses.
Passaran coses?
Sí.
Ho deixem allà.
Mira, passa... Encara si m'ha... Va, apreto una miqueta més.
Apretem.
Passaran coses i té que veure una col·laboradora d'aquest programa. Fins aquí.
Fins aquí podem llegir.
Fins aquí podem llegir. Jo m'hi passaria.
Jo m'hi passaria.
De fet, jo hi seré.
Jo hi seràs allà.
Sí, jo hi seré. Allà. Perquè em fa molta il·lusió veure-la, em fa molta il·lusió que ho faci ella, i, bueno, veurem què passa. Ja està.
Que intríngulis, eh?
Jo us ho recomano, que hi aneu. Ja està. Fins aquí.
Fins aquí.
Sí.
Perfecte.
Deixem aquí?
Ho deixem aquí o què?
Sí, home, sí.
Sí?
Misteri, llums, Nadal, misteri. Sempre va bé, eh?
I ja parlarem dels misteris de Nadal, ja parlarem més endavant.
Sí que Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
És xulo, això. Parlarem, de Santa Llúcia, també?
Sí, home, clar, parlarem de Santa Llúcia. De fet, mira, acabo amb una coseta més.
Vinga, va.
L'Associació de Pessebristes de Catalunya estan potenciant molt el tema dels pessebres vivents.
Sí.
I crec que el tema del pessebre vivent, un dels més importants, el de Corbera, però
sí,
el de Corbera s'ho menja tot.
És preciós.
Vale? Hi ha més, evidentment. I aquí és on fa... Per tant, recomano als oients que aquest any que entrin a la pàgina web o les xarxes socials de l'Associació de Pessebristes Vivents de Catalunya, perquè pensin que tot el territori de Catalunya té molts pessebres vivents. I ara que comencem, ja estem preparant, i ara a finals de novembre, la setmana vinent, i ja tot el mes de desembre, i és una molt bona oportunitat per conèixer territori en general,
sí.
I no només anar al de sempre, que també, que està bé, a Corbera està molt bé.
És preciós.
És preciós.
Jo recomano que hi aneu si no l'heu vist. Ara,
sí, no, és brutal.
Ara, aneu amb molts perquè n'hi ha molts. Fixa't si n'hi ha tants, i ara em perdonareu també si m'equivoco amb alguna dada, m'ho feu saber, perquè ho estic dient de memòria, que fa ben poquet es va celebrar un passeig, o es vol celebrar, ara no sé si ja ha passat o passarà, a Montserrat, que junta tots els pessebristes, els pessebres vivents.
Es va fer,
eh?
Fa un parell de dies.
Tots els pessebres vivents de Catalunya, i hi havia com prop de 900 persones.
Sí, és aquí on van fer el reclam, aquí a Montserrat.
És bèstia, això, eh?
És on va fer el reclam una mica de difusió per conèixer i ampliar una mica el ventall d'opcions, no?
Sí.
Que no només quedi tot concentrat a
Corbera.
A Corbera, principalment.
Exacte.
Perfecte.
Diego Gómez, historiador, guia oficial de turisme de Catalunya. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies, Joan.
Setmana que ve, què?
La setmana que ve, sorpreses.
Estem aquí?
Jo crec que sí.
Sí, eh?
Sí, parlarem del Nadal.
Oh, que bona. Va, vinga. Fins la setmana que ve, que vagi bé.
Adéu, gràcies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 35 minuts que passa de la 1 del migdia i avui a l'Olma Giró, que la tenim visitant, una de les joies modernistes de casa nostra. Mira, ara que ha marxat en Diego Gómez, que és un enamorat del modernisme. Jo també ho sóc, eh? I em fa especial il·lusió on és avui l'Olma Giró, que és la Casa Vicenç, la primera obra mestra d'Antoni Gaudí, que aquest any, a més, celebra el seu, un dels seus aniversaris. Ara ens ho comentarà tot plegat l'Olma Giró. Però celebra el seu 6è aniversari des que el monument va obrir al públic, em sembla, eh? Olma!
Joan!
Ara! Ho he dit bé, això és el 6è aniversari des que el monument va obrir al públic, eh?
Ho has dit perfectament bé. Sí, ara fa 6 anys que la casa va obrir per primera vegada al públic perquè tothom la pogués visitar, perquè fins aleshores, durant 130 anys, va ser una casa privada. De fet, es va construir perquè fos una casa d'estiu aquí a Barcelona, a Gràcia, i llavors ha passat de família a família, i ara fa 6 anys que s'ha obert al públic i que tothom pot gaudir d'aquesta joia modernista, que jo crec que seria la definició perfecta. És una joia amagada entre cases, enmig de Gràcia. És una cosa espectacular. Llavors, ara mateix estic a la terrassa de la cafeteria davant de la Casa Vicenç. Al meu costat hi tinc el director de Casa Vicenç, l'Emili Masferrer. Emili, bon dia.
Bon dia.
I clar, és que al davant nostre tenim aquesta imponent obra d'art, la primera obra d'art que va construir Gaudí. Quants anys tenia?
Doncs efectivament, aquesta va ser la primera casa que va construir Antoni Gaudí, i una de les primeres obres importants que va fer. I tenia només 33 anys quan va rebre l'encàrrec per part del senyor Vicenç de fer aquesta casa aquí al barri de Gràcia, a la ciutat, al poble de Gràcia, que en aquell moment no era part de Barcelona.
Estàs escoltant bé, eh? Estàs escoltant bé, Olma, eh? El poble de Gràcia, la vila de Gràcia.
Exacte, no? Val. No sabia jo que era un poble independent de Barcelona,
home.
I que la gent de Barcelona s'hi feia cases d'estius, que dius, sí, estan una mica més lluny. Però...
Home, hi ha gent encara a dia d'avui, no t'ho creuràs això, però jo sóc un d'ells, que encara quan baixem de Gràcia, diem que anem a Barcelona.
Tu ja estàs d'acord que quan es baixa de Gràcia vas cap a Barcelona?
Això és el que diuen la gent de Gràcia quan se'n van al centre de Barcelona, diuen que van a Barcelona. Sí, sí, això és una cosa freqüent, la gent de Sarrià també ho diu. Sí, sí, és una reminiscència de quan aquests pobles no eren part de Barcelona.
És curiós com va canviant tot l'entorn, no?, i com es va construint. I més enllà d'això, ara entrarem en detall. Però jo t'he de dir que el que més m'ha sorprès és la primera vegada que vinc a la Casa Vicenç. I clar, si coneixes una mica l'obra de Gaudí, doncs estàs com molt acostumat a que no existeixen les línies rectes, perquè Gaudí no era molt amant de les línies rectes. Llavors, aquesta casa sí que en té moltes de línies rectes. De fet, això és que m'ha cridat molt l'atenció.
Sí, jo crec que a Casa Vicenç, així de manera més general, trenca molt dels estereotips de les coses que estem acostumats a veure en l'obra de Gaudí. I una d'elles és l'ús de les línies corbes o de les línies rectes. Quan els nens van a l'escola i els expliquen, toca el tema Gaudí, una de les coses que els diuen és Gaudí no utilitzava línia recta. Llavors venen els nens aquí i diuen, escolta, mestre, que aquí només veiem que línies rectes, ens has enganyat.
A mi m'ha passat el mateix perquè deia, Gaudí, m'han fet una petita explicació i em veus a mi mirant la casa i l'Emili, el director, deia, és que en Gaudí no hi entenia de línies rectes. Jo anava mirant la casa a la façana i dic, escolta, dic, jo no sé si m'he tornat boja, però aquí tots són línies rectes i no entenc el per què, Emili.
Exacte, les altres cases de Gaudí, obres de Gaudí, com la Pedrera, la Casa Batlló, la Sagrada Família, són obres de maduresa. Llavors, Gaudí era un arquitecte transgressor, tant de jove com de més gran. Però quan un arquitecte és més gran, és capaç de ser transgressor també en l'estructura. L'arquitecte jove que va fer Casa Vicenç, doncs era un arquitecte jove, i potser no es va atrevir a ser transgressor amb l'estructura, però sí que va ser transgressor en la decoració, i és per això que veiem una estructura més tradicional, on clarament es veuen línies rectes, però la decoració, l'ornamentació, sí que és extremadament trencadora i extremadament diferent al que es feia a l'època i altres arquitectures que poden haver-hi a Barcelona.
De fet, si no m'equivoco, pot ser que hi hagi una frase bastant cèlebre de Gaudí que deia que la corba era la línia de Déu.
Exacte, això és una frase atribuïda a ell que deia que la corba era la línia de Déu perquè la naturalesa no veia en línies rectes. I si pensem arbres, muntanyes, camps, no hi ha línies rectes a la natura, no? I és per això que té aquesta frase, i ell, amb l'objectiu d'honrar i d'imitar la naturalesa, l'obra de Déu, és per això que només utilitza les línies corbes més endavant en la seva
Pas a pas. Amb 33 anys no podia fer-ho tot, en Gaudí. No, i ara que parlaves de la naturalesa, Emili, una altra cosa que crida molt l'atenció és que la casa Vicenç, tant per dintre com per fora, la natura hi és molt present. També és un element molt característic del modernisme. Però com que la natura està dintre, hi ha un jardí interior perquè tot està decorat amb flors, però llavors tota la façana sempre hi ha una flor molt recurrent, que no sé si ens pots dir quina és, que és una de color groc, que la podem veure cada rajola, tant de fora com de dintre. Quina flor és?
Això és el clavell de moro o clavellina. I per què, i com tu dius, la veiem literalment milers de vegades a casa Vicenç. I per què utilitzar aquesta flor és molt important i ens ajuda a entendre quin tipus d'arquitecte era Antoni Gaudí. Hi ha un text escrit per Gaudí que explica la primera vegada que va venir a visitar el solar de casa Vicenç, i explica que es va trobar aquesta floreta i que li va encantar. I llavors va decidir fer-la el motiu principal de l'ornamentació de casa Vicenç. Al revés del que el 99,9% dels arquitectes del món farien, que és adaptar l'entorn a la casa que ells volien fer, ell ho fa al revés. Ell adapta la casa que havia de fer a l'entorn que es troba. Es va trobar els clavells de moro, les clavellines, i ho utilitzo en la meva casa. Al final, a casa Vicenç la natura es converteix en arquitectura. Aquesta casa va ser concebuda com una casa d'estiueig, una casa per ser gaudida durant els mesos d'estiu.
I veiem moltes finestres, no?, que suposo que això també és perquè hi entri la llum natural.
Hi entri la llum natural, com que són els mesos calorosos de l'any, són finestres per estar oberta, i al final, quan en els mesos calorosos el que ens ve de gust és estar a l'exterior, és estar envoltats de naturalesa. I ell trasllada aquest sentiment, aquesta sensació, a l'interior de la casa, i és per això que passejar per l'interior de casa Vicenç és com seguir passejant per un jardí.
Doncs sí, la veritat és que passejant-hi és aquest... No sé si tu hi has estat, Joan, a casa Vicenç.
Sí.
Val.
Sí.
A veure si estàs d'acord amb mi, perquè jo m'he quedat bocabadada. Clar, nosaltres, tant si som pisos com cases, estem acostumats als passadissos, no? Mm. Per anar d'una habitació a una altra, passes per un passadís.
Sí.
I si t'hi pares a pensar... Sí que és un espai com desaprofitat perquè només serveix per anar d'un lloc a un altre. Doncs aquí a casa Vicenç, no sé si ho recordes, però és que Gaudí no hi va fer passadissos, o sigui, no hi ha passadissos. Explica'ns-ho, perquè jo no sé com explicar quin és el funcionament d'aquestes comportes que ens porten d'una habitació a una altra, però sense passadissos.
Exacte, com deies molt bé, el passadís té la funció de connectar diferents habitacions o diferents serveis de la casa, però és un espai on no ens hi quedem, és un espai que mort, són uns metres quadrats malgastats. Gaudí a casa Vicenç idea un sistema de distribuïdors que connecten diferents habitacions i els serveis de manera que poden ser utilitzats per diferents habitants de la casa sense necessitat de passadissos.
Perquè ens ho imaginem, aquests distribuïdors serien una mica com... Ara és que no em surt el nom. Quan algú en una habitació té com una cosa per canviar-se perquè no el vegin...
Biombo.
Això. Com biombos.
Sí. Sí, utilitza un... Ens hem d'imaginar un pentàgon o un hexàgon, mal? Diguéssim que amb les diferents portes genera circuits diferents i de manera que treballen com un biom, ho sé.
I entre moltíssimes altres coses que també criden l'atenció, això ja a moda personal. Resulta que hi ha una sala, un espai, això segur que el recordes, que a més està tot decorat amb rajoles blaves, sembla que ens transporti a un oasi del desert. Us heu d'imaginar doncs, un lloc com fosc, amb colors daurats i blaus molt i molt forts, com del desert, que resulta que era l'espai dels fumadors. I també és una d'aquestes coses que dius, com encara conserva com l'espai del temps? Perquè ara tu, si construeixes una casa, no dubto que se't passi pel cap fer un espai per fumadors, que a més només podien utilitzar els homes, al costat del menjador. I aquí, a casa Vicenç, encara ho conserven.
Sí, exacte. Era habitual que les cases burgeses de l'època tinguessin un espai dedicat al tabac. I això és el que Gaudí construeix al costat del menjador. Ens hem d'imaginar que el tabac estava associat a... Era un acte plenament social, de tertúlia, de conversa, i llavors ens hem d'imaginar la situació en què els convidats del senyor Vicenç i de la seva dona acaben de sopar, llavors es retiren en aquesta sala d'escassos 1,5 per 1,5 i degusten tabac mentre gaudeixen de la conversa.
Això era finals dels 80, per posar-ho en context, no?
Del segle XIX,
cap al 88 va ser quan es va acabar de construir Casa Vicenç.
Exacte, doncs a finals del segle XIX i principis del XX, doncs era habitual aquest tipus de sales.
Ara, Emili, permet-me aquesta pregunta, perquè molts dels qui no estem molt habituats amb Gaudí, jo crec que es poden fer la pregunta, clar, dius Casa Vicenç. Vicenç és el de Torró Vicenç. Sents?
No té res a veure.
No té res a veure?
Res a veure, és una confusió habitual. I no té res a veure.
A mi m'ha vingut el dubte. Abans de començar a investigar, que després ja he vist que no, dic, deu ser del Torró Vicenç, perquè per permetre's aquesta casa...
No té res a veure. I ara faig memòria i no voldria equivocar-me. Diria que els torrons van amb ser trencada i nosaltres no.
Sí?
Doncs... Sí, senyor. Ai, sí, senyor. Segura, eh? Sí, els torrons van amb ser trencada.
Perquè jo conec bé la nostra marca, però no la dels torrons ara.
I qui era el senyor Vicenç?
Doncs... Tenim poqueta informació del senyor Vicenç. Sabem que era un corredor de canvi i borsa, una família adinerada, provinent de l'Ella, d'on ve la connexió amb Gaudí. Eren amics. I en realitat sabem poca cosa més.
Llavors, del senyor...
Una filla adoptada i poca cosa més.
I llavors el senyor Vicenç es va vendre aquesta casa o sempre ha sigut de la família Vicenç?
Aquesta casa se la va vendre la seva viuda, a la família Jové, que és la família que després, en diferents generacions, ha estat propietària de la casa fins al 2014.
Mm. I s'ha anat venent parcel·les, perquè, clar, aquesta casa abans... el jardí era la part més important, perquè tenia un jardí enorme, 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 s'han anat venint parcel·les, a banda de vendre's les parcel·les, doncs s'han anat construint al voltant. I tu, Joan, que ets tan graciec, sí, potser recordaràs una capella que hi havia per aquí, et sona, la capella de...
La Santa Rita. A la confluència entre el carrer Carolines i Rier de Cassoles hi havia la capella de Santa Rita, i on era freqüent que el dia de Santa Rita, el 22 de maig, doncs la gent vingués... Era una capella amb un manantial d'aigües, i la gent venia a buscar aigua medicinal en honor a Santa Rita.
Clar, era una capella que formava part de la casa Vicenç, que ara, evidentment, doncs, ja no podem veure perquè tenim edificis,
boníssim,
bàsicament,
aquesta. No? Olma!
Digue'm.
Escolta'm, quan ho podem visitar, això?
Doncs quan podem visitar aquesta casa?
Doncs la podeu visitar cada dia.
Mira que bé.
Ara en horari d'hivern, des de 2:15 del matí fins a les 6 del vespre.
I, a veure si no m'equivoco jo, pot ser que tingueu alguna experiència relacionada amb les olors?
Sí. Ernesto Ventós Nacebo, un artista recentment traspassat, especialista en el disseny de perfums, va idear una visita olfactiva. Va dissenyar un perfum per 10 de les estances que hi ha a casa Vicenç, i llavors pots fer la visita normal, on un guia t'explicarà Casa Vicenç el que s'explica normalment, però a més podràs degustar aquests perfums que aquest mestre perfumista va dissenyar especialment per cada una de les estances de Casa Vicenç.
Oh, que bé.
Això ho podeu fer els dissabtes a la tarda. Ideal,
però és que bé, tots els dies i dissabtes, això. Abans d'acabar, última pregunta, Joan, és que jo tinc gent que m'escolta que li interessa molt saber això. Va. Emili, sisplau, Catalunya necessita una resposta. Vau posar a la venda 600 entrades a 6 euros a preu molt, molt, molt reduït per celebrar aquests 6 anys d'obertura a tot el públic. Es van esgotar en 17 minuts.
Exacte.
Perquè conec a molta gent que ho va intentar. La pregunta del milió, em posareu més a la venda amb aquest per celebrar amb aquest preu els 6 anys o no?
Estiguem atents, perquè de cara a Nadal a veure si fem alguna coseta també pel públic barceloní.
Ens avisaràs, eh?
Us aviso. Us
moltes
aviso.
Gràcies, ens moltes gràcies, Emili Masferrer, director de Casa Vicenç.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan, Olma, que vagi molt bé,
tu,
i gràcies
Joan.
A l'Emili.
Fins ara.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, pràcticament 10 minuts i arribem a les dues. Hola, hola!
Ja està Toscano allà en Vicaria.
Sí,
està Toscano Vicaria. En Vicaria. Està en Vicaria. Saps, no, saps allò que s'està preparant per fer l'acte? L'acte de la informació.
Ara.
Que és el que fa ell.
Sí.
També et dic, que Toscano... Ara t'ho dic. Ah. També et dic que Toscano, massa estressat no el veig mai, eh? O sigui,
sí,
és una persona
sí.
pausada.
Quan està a punt de començar l'Estel Migdia...
Si intentes de venir aquí i jugar encara...
Però escolta'm... El tenim per aquí?
No ho sé.
El tenim per aquí, el Toscano? No està per aquí baix?
Avui he vingut amb una jaqueta...
Un dia
que
el farem entrar.
Semblava un indi Cherokee.
Sí?
Sí. És bellerín... Més un indi Cherokee, una cosa increïble. Bé, d'aquí no res arriba Toscano, però nosaltres us endinsem en el món Foro Cotxes. Ta, 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 ta.
Vinga, vinga, vinga.
I avui a Foro Cotxes.
Vamos, vamos, vamos.
Sí, una mica veu de tòmbola, eh?
Avui, sí, perquè és una mica allò, eh?
Oye, Foro Cotxes, te toca el comentario del Xur.
Muñeca chochona, muñeca chochona.
¿Quieres el comentario del Xur? Comenta en Foro Cotxes.
Escucha una cosa. Mira, avui ens toquen, avui a Foro Cotxes,
sí.
Atenció, perquè toquen una cosa, jo crec que és idiosincràsia pura catalana.
Compte amb això, eh?
L'usuari Roto 2.
Roto 2.
Deuria tenir un Roto 1 i ara ha passat al Roto 2.
Això és com el rei de la gamba, eh?
Exacte. És obert un segon restaurant, que és el rei de la gamba 2. No es complica la vida.
Correcte.
Diu, atenció, en Barcelona llaman patates braves a esto. I posa una imatge, ¿vale? Que són unes... Ell són les patates. I després fa la descripció, que és mayonesa de ajo, tomate Orlando con cosas.
Con cosas.
Y luego chorretón de aceite. I arriben...
Aquest senyor, perdó, el senyor de Foro Cotxes,
sí.
No ha provat les braves
Roto
del Tomàs.
Dos. No, espera't.
Són les millors.
Espera't, perquè ara, si vols, recomanarem braves. Jo també tinc alguna recomanació.
Sí?
Roto 2 diu això, diu que no està d'acord amb aquest tipus de braves.
Val.
I entra l'opinió dels Xurs.
Va. M'agrada molt aquesta sintonia, perquè és querido Xur.
El primer diu... Así será el antro al que ha sido.
Veus? És que, clar, ja no...
La culpa, la culpa és d'ell. Després continuen. Lo de echarle alioli a las bravas es de cárcel. Y lo de que la salsa no pique, igual. Perquè a Madrid, jo crec que hi ha molt Foro Cotxero a Madrid, ho fan amb la salsa brava, que és diferent, que
té
més picant. I aquí és veritat que potser hi ha una tendència a posar-li un alioli suau.
Sí. Aquí són bastant d'alioli, crec.
Sí, jo crec que sí.
Més que de brava.
I a Castelló es fa diferent, encara.
Sí?
Ja t'ho explicaré. Es fa perquè li posen pimentón.
Ah.
Pimentón, és una
bona
cosa...
Aquesta.
Estan bones, eh? Diu un altre. Eso es un timaguiris. Para nada son bravas.
Clar.
Un altre diu. Me ha dado acidez solo ver la foto.
S'ha pres l'alma, ja.
És que no heu vist la foto, perquè això és ràdio, però sí que és cert que...
És una pastarada és una... bastant considerable.
Hi ha una condensació de
sí.
salses i d'oli que
sí.
dona cosa, no?
Correcte.
Després hi ha un que, bé, només censuro la part final,
sí.
però diu, santa mierda, como el día que pedimos una de torrednos y nos pusieron cortezas de tendilla. 600 pelas nos querían cobrar.
600 pelas,
600 eh? 600 pelas.
Compte aquí.
És, clar, perquè si demanes torrednos i et posen cortezas, això també.
No és el mateix.
Hi ha un que ho soluciona ràpid, eh?
Sí?
Diu, són independentistes.
Ja.
Fa una
això.
Relació, saps?
¿Cómo van a saber hacer braves? ¿Cómo?
O sea, no li dones voltes,
clar.
Són independentistes, no saben fer braves, ¿vale?
És així.
Una te diu, a partir de ahora se harán como diga Puigdemont y punto. Que també m'agrada molt, saps?
Ai, de veritat.
Després diu, Será porque eres pobre, porque hay sitios buenos y caros a paladas. Després, tenen un nom aquestes braves per ells, que són braviolis. Ho havies escoltat?
Braviolis.
Braviolis. No ho havia sentit en ma vida. Dice, unas patatas braviolis bien hechas están de maravilla. Ell no ho diu així, eh? Uh-huh. Con su cañita fresca bien tirada. Després, tres opinions més. La darrera m'encanta. Vale, diu, estas patatas llevan más aceite que el bocata de Paco Roncero. Paco Roncero no es Tomás Roncero, eh? És el chef. Aquell que té un mechón com la novia de Frankenstein.
Sí.
Al cabell, saps? Després sí, sí, sí. Hi ha un que diu...
Per què m'has mirat a mi?
No.
Vas dir-lo al mechón.
No, però el teu mechón és te l'has fet a posta, no? Lo guai és natural. Bueno, clar. Hi ha un que diu... Joder con los talibanes de las babas, ya me las como yo, coño.
Venga, y ya está, tú.
Y el darrer fa una apòcope de dos paraules,
sí.
I diu, melasco. Melasco, melasco.
Melasco.
Ai, el xurs... Per demà, és que em costa triar...
Què?
Em costa triar temes, perquè hi ha coses...
Què tens, dos o tres?
Tinc dos o tres enfilats, ja veurem per on tiro. No ho sé, eh? I tinc altres idees.
Demà quin dia
és? Experimentarem. Demà és dijous.
Demà és dijous. Demà és 23 de novembre.
És el dia d'Acció de Gràcies.
És dia d'Acció de Gràcies. S'encenen els llums de Nadal a Barcelona. Demà...
Algun
demà
Nadal.
No, ja t'ho dic jo ara.
Què farem?
Demà fem només forocotxes.
Només forocotxes?
Sí, porta els temes que vulguis.
Vale, perfecte.
Demà farem només forocotxes.
Perfecte.
Mira, ho celebrem d'aquesta
manera. Doncs avui no, avui fem també notícies.
Sí?
Estel Migdiada.
Va, som-hi. Va, 5 minuts i arribem a les dues. Molt contents perquè hem vist cares d'il·lusió en el primer Consell de Ministres del nou govern de Sánchez.
La reunió ha estat precedida per la foto de família dels membres del nou govern a les escales de la Moncloa i sembla ser que els amplis somriures de tota la colla, especialment d'Òscar Puente, venien perquè al costat del fotògraf hi havia un actor caracteritzat com Núñez Feijó que anava repetint «No soy presidente porque no quiero». No es descarta que s'hagi escapat algun pipí.
I justament Núñez Feijó veu un tic patològic en el riure de Sánchez de la investidura.
El líder de la oposició ha dit que això s'ha d'estudiar. Ho ha dit literalment i ha deixat el cas en mans d'especialistes en riures inquietants del seu partit, com per exemple José María Aznar.
I parlem del cas Tsunami Democràtic perquè García Castellón torna a la càrrega i demana al Suprem investigar Puigdemont i Rovira per terrorisme.
Radio Estel ha pogut saber que les pròximes estratègies de García Castellón, si és que aquesta no arriba a bon port, seran mirar si tenen factures de Movistar impagades, si algun cop han llençat residus orgànics als de plàstic i si fumen d'amagats al bany de l'Eurocambra.
Va, i canviem de qüestió sense sortir de la cosa de les factures, dic, perquè hem conegut que el preu de l'aigua a Barcelona pujarà entre 2 i 3 euros al mes per família.
En conèixer la notícia, l'Ajuntament de Collboni ha mostrat la seva indignació i s'ha volgut afanyar en dir que aquests 2 o 3 euros per família són una vergonya i que faran tot el possible perquè finalment la pujada sigui de, com a mínim, 50 talegos.
Fixa't.
Això és indignant. Si puges,
ara,
puges 50
bé,
euros.
Puja bé.
Fot bé a la gent.
Clar.
Si et poses a fotre, fot bé. Fot,
per 1 o 3 euros...
Això no et mullis, mai millor dit.
Si t'hi poses, posa-t'hi.
No et mullis.
Va, i atenció, perquè no sortim de l'àrea metropolitana de la capital catalana i us expliquem que més de la meitat de les terrasses de Barcelona incompleix d'alguna manera l'ordenança municipal. Fes això tan ràpid i sense equivocar-te.
Radio Estel, jo no puc. Radio Estel, en un càlcul molt fàcil, ha pogut confirmar que el percentatge restant, una mica menys de la meitat, incompleix completament l'ordenança municipal. Toscano!
El tenim aquí, la peixera.
Mira, està estressadíssim, està histèric perquè ha de començar ara.
Està nerviós. Jo el veig nerviós avui.
Enhorabona per la teva jaqueta d'aquest matí de Cherokee, eh? M'agrada molt.
Després ho explicaràs com era.
Sí.
Va, i parlem del tema preferit de Raimon. El consum. A més, hem parlat poc en aquest programa d'avui, trobo. Va.
Sí, poc.
La Policia Nacional elabora un catàleg per evitar possibles estafes de cara al Black Friday.
I el nostre company Xavi Toscano, editor de l'Estel Migdia, ha anat un pes més enllà. Ho ha reduït a un sol punt. Passar olímpicament del Black Friday. Burros, consumistes.
I atenció, perquè una nena d'un any i mig se'n va de l'escola Bressol i la troben gatejant enmig del carrer.
Finalment, la policia ha pogut comprovar que no es tractava d'una nena d'un any i mig gatejant, sinó de Shakira fent un dels seus balls que se li havia anat una mica de les mans.
M'agrada molt aquest. I finalment, la notícia és que els portuguesos veuen Victoria Federica com la reina ideal per espavilar Alfonso de Braganza.
Victoria Federica, per espavilar algú. Això deu ser fake.
Però ella es diu Braganza, eh?
És que aquesta notícia... És que jo callo, eh?
Braganza.
Hi ha coses que no puc millorar-les.
Fins aquí la informació general. Anem a de postres.
Va, ràpid, ràpid, ràpid.
I als de postres us destaquem avui que LeBron James es converteix en el primer jugador a arribar als 39.000 punts.
Per la seva part, Òscar Hernández, el germà de Xavi, ha declarat que té molt de mèrit i que l'admira molt perquè és molt complicat jugar tan lesionat.
I el Barça buscarà solucions al mercat d'hivern per cobrir la baixa de Gavi.
D'entrada han trobat unes mantes molt maques que abriguen força. De jugadores y eso ya eso.
Suposo que Òscar Hernández també n'ha dit alguna cosa al respecte.
Sí, ha dit que a Terrassa tenen molts bons locals per trobar mantes. I que ell mateix... Saps?
Ja, ja d'allò. Va, gràcies, Rafa, nosaltres que ho deixem aquí.
De res.
Com dèiem, tota la informació veraç i rigorosa ens la porta Xavi Toscano a l'estel migdia. Cherokee, diu. Amb tot l'equip d'informatius.
Sí, sí.
Després ja arriba Mercè Raga i tota la seva colla amb el Fabricació Pròpia. La missa, com sempre, des de la catedral de Barcelona.
Ignasi
Miranda amb el Sense Distància, amb tota la informació religiosa. I tornem demà amb més caravana a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.